Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui divendres 10 de febrer de 2023, un programa en el qual farem, com cada divendres, prèvia del cap de setmana esportiu. Parlarem d'una nova jornada d'hoquei Lliga en la qual el Noia visitarà el Liceo poques hores després de rebre a casa a tot un Porto i empatar a zero, sumar un punt en aquesta segona jornada de la Champions League d'hoquei Patins. Un Noia que la passada jornada empatava 4 a la pista del Reus. El Reus, precisament, serà el proper rival del Patí Vilafranca. Aquest duel entre Vilafranca i Reus serà diumenge a les 4 i 5 de la tarda, en directe per Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. També diumenge es podrà seguir en directe per Ràdio Vilafranca el duel entre Grama i Vilafranca, el grup 5è de la tercera divisió de futbol. Un partit important per l'equip de Cristian García, que en aquest 2023 encara no coneix la victòria. Suma 4 empats i una derrota i, sense tenir en compte aquesta marca temporal de l'inici de l'any, l'equip acumula 7 partits consecutius sense guanyar. Veurem si aquest cap de setmana es trenca aquesta ratxa. També repassarem el cap de setmana en matèria del bàsquet i escoltarem a Llibert Mill, president del Club Ciclista La Marca, parlant d'aquesta Loca Múnia, la cursa BTT que té lloc demà dissabte a la Múnia. Aquest diumenge, doble ració d'esport a Ràdio Vilafranca. A 3:15 del migdia, grup 5è de tercera divisió, jornada 21. Fundació Esportiva Gramenet, Futbol Club Vilafranca, amb locució de Joan Blanc. I a les 4:05 de la tarda, des de la Poliesportiva, jornada 18 de l'Hockey Lliga, Club Patí Vilafranca, Reus Deportiu, amb locució de Xavi González. Aquest diumenge, doble ració d'esport a Ràdio Vilafranca.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
I quan passen 4 minuts de 2:15 del migdia, comencem el programa d'avui. Ho dèiem, començarem avui parlant d'hoquei patins, de l'hoquei Lliga, que a partir de demà doncs comença amb la disputa d'una nova jornada. Poques hores després, sobretot pel Noia i pel Liceo, de jugar aquesta segona jornada de la Champions League d'hoquei patins. Per parlar d'això i de també a tot el que ens espera en aquest proper cap de setmana, saludem el nostre company Xavi González, que ja el tenim al telèfon. Xavi, bona tarda.
Què tal, Eric? Bona tarda.
Doncs molt bé. Aquí ja amb ganes del cap de setmana. A veure si és el cap de setmana de la primera victòria del Patí Vilafranca. La setmana passada ens vam quedar més a prop que mai.
Sí, i fa 10 dies a Igualada també. Sí, la tenim a tocar, però no arriba. Potser diumenge no és el millor
no és el més adient,
rival possible. No? El Reus està molt més amunt, lluitant per la tercera plaça. Complicat, recordem el partit de la primera volta on el Vilafranca evidentment era molt diferent al d'ara, no? Va rebre un 6-0, on el Reus molt efectiu amb bola aturada, va fer un penal d'1 i dues faltes directes de dos intents, el Marc Julià 100%. Bé, veurem quin Vilafranca veiem, si és el de les últimes jornades, i quin Reus veiem després d'ahir jugar a Barcelos i diumenge tornar a jugar. Veurem.
A veure si el Vilafranca també pot aprofitar doncs, això, aquesta càrrega de partits, haver jugat poques hores abans d'aquest duel del cap de setmana, tot i que el Reus sí que té més marge que, per exemple, el Noia, que ja demà dissabte
Correcte.
Torna a jugar.
Correcte, a les 6 de la tarda, sí, sí. Déu-n'hi-do, sí, sí. Aquesta nova Champions que s'ha inventat en dijous, segurament serà el primer i únic any que jugaran els dijous. Veuràs com la temporada que ve ja ho arreglaran per jugar els caps de setmana i la Lliga el dimarts. Però sí, sí, càrrega important pel Noia jugar dissabte en un partit superexigent a Corunya.
No només al partit, sinó també al viatge, en aquest cas pel Noia no tant, tot i que sí que ha d'anar a la Corunya, però per exemple el Reus ve de Portugal, per tant estem parlant aquí ja d'un calendari que es complica. El Noia, comencem parlant de l'equip de Pere Bàries, que ahir empatava 0, resultat molt poc habitual en aquest esport, però empata 0 davant el Porto, i això no vol dir que fos un partit avorrit.
No, ni molt menys, ni molt menys. Al contrari, un partit molt distret, un partit amb una intensitat d'hoquei elevadíssima. De fet, el rival així ho requeria, el Porto, i un partit, vaja, que li va faltar els gols, però vaja, que jo crec que va tenir moltes, moltes coses interessants i que va ser distret pel públic.
Molt esperançador, sobretot, perquè d'alguna manera confirma que el Noia és un equip que té coses a dir en aquesta Champions, empatant contra el Porto, un dels candidats a fer coses grans a la temporada. Ho deia Pere Bàries en la prèvia del partit, un Porto que està confeccionat per lluitar per tots els títols al llarg d'una temporada. Per tant, aquest 0-0 es va veure un Noia també molt sòlid sobre la pista.
Sí, i és important seguir sumant, és important, i serà importantíssim el proper partit a casa del Noia, que ve el Tricino. Aquest sí que serà, pot ser clau, no determinant, però sí molt important, perquè recordem que tots dos es trobaran amb 4 punts al capdavant, i vaja, una victòria amb el Tricino, el Noia no asseguraria la segona plaça com a mínim, però la tindria molt a prop, eh?
Sobretot per mantenir també aquest marge de 2 punts respecte al Porto, que va empatar la primera jornada, 2 empats consecutius, i el Noia, que ara mateix ja és segon classificat amb 4 punts, empatat amb el Tricino, serà també un duel molt interessant i d'alguna manera decisiu, tot i que quedarà alguna jornada encara per davant. El Noia, dèiem que juga a la pista del Liceo, que potser també ve amb la moral una miqueta més pujada. Empatava 3 contra el Benfica, un candidat també seriós aquesta temporada a la Champions.
Sí, i tant, i tant, i tant. Tots els portuguesos són candidats seriosos, jo diria. Un Liceu que va haver de remar, eh? Perdia 0-2, crec. Va remuntar 3-2 i al final li va acabar empatant el partit a 3. Déu-n'hi-do, era important, perquè si perdia el Liceu, recordem que la primera jornada ja va perdre. Per tant, se li complicaven molt les coses. Un punt que veurem si no és suficient per poder passar a la final a 8. Ja ho veurem.
Pel que fa als altres equips d'Hockey Lliga, dèiem aquesta derrota del Reus a la pista del Barcelos, 3-1, i el Calafell empatava a casa contra l'Oliverense.
Sí, un partit que, bé, jo crec que podia haver guanyat qualsevol dels dos. Es va avançar l'Oliverense en 0-1, El Calafell sí que va empatar la segona part, va tenir minuts per poder guanyar el partit. Al final, però, diria que els dos equips van preferir mantenir l'empat a un, tot i que, repeteixo, l'Oliverense també, en un nivell molt alt de joc. Que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el partit que es va veure també a Calafell.
Aquí s'està notant també aquesta diferència entre la Lliga Portuguesa, aquests equips portuguesos respecte als de l'Hockey Lliga, traient una mica potser el Barça, que és el que es pot equiparar una mica més a nivell de noms i de potencial. El Barça guanyava també per 3-5 davant el Valongo, però sí que és veritat que els portuguesos sembla que juguen una altra lliga, no?
Jo crec que sí, ja veurem això, al final a 8. Jo diria que sí, però ja ho veurem. Sí, el Barça també no ho va tenir fàcil, a Valongo, vull dir que un altre portuguès. Per tant, veurem, jo tant de bo m'equivoqui, però compta amb els equips portuguesos que estan a un nivell altíssim i amb unes plantilles, evidentment, tot cal dir-ho, amb unes plantilles d'una qualitat extrema, total.
Equips excepcionals. Tornem aquí a l'Hockey Lliga. Hem parlat d'aquest Liceo Noia. Demà a les 6 de la tarda, la resta de la jornada, doncs, novament es torna a jugar una mica partida. Diumenge, amb aquests 3 partits, el Calafell-Girona a 1:15, a les 4:05, aquest Vilafranca-Reus, del qual ara parlarem, i a 8:15, Barça-Sant Cugat. Ja passem a dimecres, a les 8, Alcoi-Arenys, a les 9, Igualada-Voltregà i mateixa hora, Palcaldes-Lleida. Hem parlat a l'inici del Vilafranca-Reus, partit que es podrà seguir en directe per Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió. Bé, el patir, evidentment, doncs, incidir novament en la situació classificatòria, potser és una mica redundant, ara només queda buscar bones sensacions i, sobretot, el que hem parlat alguna vegada també amb el Josep Gomà, no desmoralitzar-se i també mantenir aquesta lluita, aquesta entrega que s'ha vist en els últims partits, no?
És el que cal destacar, Eric. Jo ho destaco els últims partits meritori i digne d'admirar el nivell que està donant el Vilafranca i en cap moment tirant la tovallola. Ni molt menys, perquè el rival que vingui amb el partit contra el Vilafranca i es confia una mica, aquell la palmarà segur, perquè el Vilafranca està mostrant una seriositat total. I bé, després seran els resultats, no?, que els que marcaran, que és que la mala sort i el que vulguis, no?, també. Però és digne d'admirar l'entrega dels jugadors del Vilafranca fins a l'últim moment.
Doncs veurem com li va a l'equip de Toni Aranda, que buscarà. Evidentment estem parlant d'un partit que és poc propici perquè es produeix aquesta victòria, però tots els partits s'han de jugar davant un Reus que lluita per assolir aquesta tercera posició i no escapar-se, no allunyar-se massa de la segona que ocupa ara mateix el Liceo. Xavi, estarem allà a la poliesportiva, d'acord?
Allà hi serem, Eric, ens veiem.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu-siau, bona tarda.
T'ho diu algú de confiança.
Aquí no hi ha caretes.
T'ho diu algú que en sap.
I no el teu cunyat.
T'ho diu algú que et coneix.
I que cada dia et diu...
Bon dia!
Bon dia!
Bon dia!
T'ho diu...
La ràdio!
La ràdio.
La ràdio.
13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Vinga, doncs seguim parlant de més esport i abans de tancar aquest capítol de l'Hockey Lliga, repassant la nova jornada que ja ho hem fet i com es troba ara mateix la classificació, escoltem a un protagonista del partit d'ahir del Noia, Xavi Costa, que tornava a jugar. Recordem que està sancionat a l'Hockey Lliga, però la Champions sí que la pot jugar. Analitzava amb el nostre company Jaume Boquera aquest empat a 0 davant el Porto.
No s'ha pogut marcar ni per una banda per l'altra.
Sí, com bé dius, no? Jo crec que han guanyat la intensitat defensiva avui. No? Els porters han estat molt bé, tant el seu com el nostre. Però bueno, jo crec que no s'han vist gols, però s'ha vist un partit emocionant. L'Ateneu feia goig avui i esperem que continuï així tota la temporada.
Això no ho dubta ningú. Sumar sempre és bo. No s'ha sumat tot el que es podia pensar. Heu quedat satisfets d'aquest puntet?
Sí, com tu dius, no?
Puntàs,
sempre que sumar sempre és bo, no? I ara estem amb 4 punts, amb 2 partits, i ara ens toca que vingui Tessino aquí a casa i tal com va la classificació, jugarem fins a la primera volta.
Tu vas jugar a Itàlia, el Tessino és un líder destacat de la Lliga Italiana, és el campió, entre cometes, de l'última competició, aquesta Copa de Lliga de Campions, amb aquella que va haver la Golden Cup, amb aquella no assistència dels equips grans. Com veus aquest Tricino, proper rival?
Home, és un equip molt fort, no? Ho ha demostrat a Itàlia, que va primer molt sòlid, ha fet un molt bon equip, una mescla de jugadors italians i estrangers que estan tots a la selecció. I bueno, l'únic bo que juguem aquí a l'Ateneu, nosaltres som sent forts aquí a casa, com hem demostrat avui, i intentarem treure els 3 punts per seguir líders.
Moltes gràcies, Xavi.
Merci.
I fins la propera.
Gràcies.
Doncs Xavi Costa. Hem repassat amb un altre Xavi, en aquest cas el nostre Xavi González, la jornada d'Hockey Lliga. Ràpidament fem un cop d'ull a la classificació. El Barça és primer amb 49 punts, segon el Liceo amb 42, 36 per Reus, Noia i Calafell, 26 per l'Igualada, 23 per l'Alcoi i 22 pel Lleida. Amb 22 punts també en novena posició el Caldes, 16 pel Voltregà i en les posicions de descens, en aquesta promoció de permanència, Girona amb 13 i 11 punts pel Sant Cugat, amb 9 l'Arenys, a només 2 del Sant Cugat i en última posició el Patí Vilafranca amb 1 punt. Parlàvem d'hoquei patins, del Noia, del Vilafranca, d'una nova jornada que ens deixarà molts aspectes a destacar i que novament també es tornarà a jugar entre aquest cap de setmana i també el proper dimecres. Parlem ja de futbol i del Futbol Club Vilafranca, del grup 5è de la tercera divisió, Un Vilafranca que encara no ha guanyat en el que portem de 2023, suma 4 empats i una derrota. El darrer empat era la setmana passada a casa davant el Castelldefels. Un partit en el qual el Vilafranca va disposar d'ocasions clares per emportar-se els 3 punts. Va faltar novament l'encert. Això sí, tornava David Toro, que veia porteria, era l'autor del gol. David Toro ja amb 6 gols en el que portem de curs pel Vilafranca. S'enfronta l'equip a la grama. Actual desè classificat del grup 5è de tercera amb 22 punts, 2 més que el Vilafranca, que ara mateix és quart per la cua i amb una victòria faria un gran salt, sobretot fugint d'aquestes últimes posicions de descens. Les 3 últimes ara mateix són les de descens, tot i que a final de temporada haurem d'estar pendents dels possibles descensos compensats que es produeixin respecte a la segona federació, depenent dels equips catalans que baixin a la tercera divisió. Això ja serà més endavant. Ara toca centrar-se en la grama i, sobretot, tornar a buscar bones sensacions ja recuperant jugadors. És una mica el que comentava Cristian García, l'entrenador del Vilafranca, al final del partit de la setmana passada davant el Castelldefels. Podia conversar amb el nostre company Josep Cansino. Cristian García.
Al final hemos tenido situaciones donde hemos jugado bien y hemos podido ganar. No se nos da y encima cualquier detalle nos penaliza. Sobre todo cerrar partidos. O lo cerramos de una manera que es que no recibimos cuando somos capaces de ponernos por delante, o luego cuando hemos tenido situaciones, por ejemplo, la de Adri Toro, o en la segunda parte, minuto 10, hemos tenido un chute de dentro del área solos. Al final son detalles, un detalle de un saque banda mal defendido, al final cuando estás abajo todo penaliza.
Diferents 11, pràcticament cada partit, t'obliguen a fer d'aquest 11 per lesions i per altres coses?
Bueno, al final buscamos, depèn del rival, buscamos una cosa u otra. Está claro que ahora vamos teniendo suerte en el tema de las lesiones, que solo tenemos a Miqui Puerto ya lesionado. Bueno, así somos capaces, bueno, es que no somos capaces de ganar, entonces hay que cambiar cosas para poder conseguir esa victoria. Ahora tenemos 2 partidos seguidos contra rivales directos, así que somos capaces de ganar.
I l'última, les noves incorporacions. Són jugadors, creus que, importants que puguin aportar doncs, perquè el Vilafranca acabi de sortir d'aquesta posició?
Sí, hemos intentado firmar gente de un perfil diferente, también gente de primera catalana, que es nuestro, a día de hoy, nuestro mercado. Al final, bueno, todo lo que sea sumar gente nueva, pues bienvenido sea, y a partir de ahí, bueno, intentar elegir de la mejor manera posible.
És temps de poda. A Joan Cortiada t'ajudem a fer més àgil aquesta campanya de poda. Les millors tisores professionals amb un 40% de descompte. Compra ara la tisora estil ASA 65 per només 780 euros més IVA, bateria i carregador a part. A més, si ets un professional, te'n regalem una altra. No esperis més per començar a gaudir de la poda amb les millors eines. Joan Cortiada. Ens trobaràs al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès i a www.joancortiada.com. Sempre al teu costat.
Doncs després d'aquesta pausa i d'escoltar l'entrenador del Vilafranca, Cristian García, repassem ara la jornada del grup 5è de tercera divisió a banda d'aquest Grama Vilafranca, diumenge a 12:45 del migdia. A la mateixa hora jugarà el partit entre Tona i Girona B. A les 12, el Castelldefels Badalona, el poble de Mafumet Europa, Rapitenca Vilassar i Sant Cristòbal Sant Andreu. A 12:45, en horari de la xarxa, Sants Hospitalet, i a 16:45 de la tarda el partit entre Peralada i Muntanyesa. Un duel molt interessant d'aquesta zona alta de la classificació, que també repassem tot seguit. Una taula que lidera l'Europa amb 46 punts, Sant Andreu segon amb 39, tercera posició pel Sant Cristòbal amb 35, 34 per la Muntanyesa i en cinquena posició el Peralada amb 32 punts, equip que tanca el Peralada la zona de play-off. A només un punt es troba el Castelldefels amb 31, l'Hospitalet setè amb 30, 27 punts per Girona B i Poble de Mafumet i a partir d'aquí aquest tall de 5 punts respecte la grama, que és el desè classificat, amb 22 mateixos punts pel Tona, 21 pel Sants i en 13è lloc, quart per la cua, el Vilafranca, amb 20 punts. 19 pel Badalona, 16 pel Vilassar i 15 per la Rapitenca. Aquests darrers 3 equips, els que baixarien directament a la primera catalana. Recordem, novament, aquesta situació dels descensos compensats que ja es va produir la temporada passada i que veurem si el Vilafranca pot fugir com a mínim de les últimes 5 posicions per estar completament tranquil d'aquests possibles descensos que es puguin produir de manera col·lateral a final de la temporada. I seguim amb la resta del futbol, repassant l'agenda del cap de setmana. Comencem pel subgrup 3B de la segona catalana. Tenim els següents partits. Demà dissabte a les 4, Penya Jove a Vista Alegre. A 6:15, Sitges Sant Vicenç dels Horts. I a 7:15, Cabrils Moja. Diumenge a les 12 del migdia, Espluguenc Atlètic Vilafranca. I mateixa hora a les 12 de diumenge pel Gavà Cubelles. Descansa aquesta jornada el Sant Feliuenc B. Repassem ràpidament com es troba la situació classificatòria dels equips de casa nostra. L'Atlètic Vilafranca és segon classificat amb 34 punts, a 3 del líder, que és el Sitges, amb 37. Per sota, en tercer lloc, el Cubelles amb 33. Aquests tres equips, Sitges, Atlètic Vilafranca i Cubelles, els que ocupen les posicions de play-off descens. Per sota, l'Espluguenc amb 26 i en cinquè lloc el Moja amb 21 punts, a 12 del Cubelles, que és el primer equip del play-off. El Moja difícilment podrà fer-se lloc entre aquestes tres primeres posicions, tenint en compte les poquetes jornades que queden. Al grup 12 de la tercera catalana tenim els següents partits. Aquest dissabte, a 4:15 de la tarda, Badia B, Montserrat Igualada. A les 4, Montbui Olivella, Ribes Les Cabanyes. I a 5:15, Espirall Capellades, partit que cobrirà Penedès Televisió i del qual s'oferirà un resum de mitja hora la setmana que ve. També demà dissabte, l'últim partit del dia serà el que enfronti a Vilanova del Camí i a Noia, a les 6 de la tarda. Diumenge, 4 partits. A les 12, Can Cartró Sitges B, Torrellenc La Múnia, La Granada Atlètic Vilanova, i a 5:15 de la tarda de diumenge, Pobla de Claramunt, Riu de Bitlles. I al grup 10 de quarta catalana tenim els següents partits aquest cap de setmana. Demà a les 4, Canyelles Club de Futbol Torre de Claramunt B. A 5:15, Riu de Bitlles B, Canyelles Futbol Club. A les 5, Olivella B, Puigdalba. I a les 6, base Vilanova, Martinenca. Diumenge, els 4 partits restants. A les 12, Sant Pau, Sant Cugat, Ses Garrigues. A les 12 també, Hortonenc, Gelida. A 1:15, Monjos, Molanta. I a les 5, Sant Sadurní, Avinyonet. I avui a l'espai d'esports de l'informatiu de Ràdio Vilafranca, també el de Penedès Televisió, d'aquí una estona parlem de la setena edició de la cursa BTT Locamúnia, que té lloc aquest dissabte a aquest municipi de l'Alt Penedès, a Castellví. Fa uns dies podíem parlar amb el Llibert Mill, que és el president del Club Ciclista La Marca, i parlàvem ràpidament de les línies mestres d'aquesta setena edició, en la qual es busca superar aquest nombre de 190 inscrits.
L'any passat vam prendre una decisió bastant important, que va ser canviar-la de dates, és a dir, la fèiem a l'agost i la vam traslladar al febrer. I bueno, per ser una de les primeres proves, que s'havien perdut proves aquí a la zona, en aquesta època, doncs per agafar aquest espai, no? I bueno, vam quedar molt contents i aquest any tornem a la carga. Nosaltres la data ens la condiciona, ara fent-ho al febrer, al carnaval, no? Perquè a la Múnia es viu un carnaval bastant intens, per això ho fem un dissabte, perquè així a la tarda hi ha la rua. I, bueno, i vam quedar contents perquè, bueno, és una cosa que podem aplegar una miqueta més de gent, la gent comença la temporada, estan ganes, i el terreny aquí, doncs, millor que a l'agost, que normalment fa molta calor.
Per fer aquesta entrevista havíem escollit aquest emplaçament aquí als peus del Castellot, que és un dels punts per on passa aquesta prova de 35 quilòmetres, si no vaig errat, no?
Exactament, això aquí quan aquest any girem amb el sentit contrari que l'any passat i la part final es fa una pujada al Castellot i quan es torna ja a direcció a la Múnia passem per aquí davant mateix, bueno, ara estem a sobre el circuit i ja queden pocs quilòmetres per meta, així que bueno, gira una mica al contrari de l'any passat. Vull dir, l'any passat començàvem pujant al Castellot i acabant per la zona de les Conilleres, i aquest any és al revés, primer la zona Conilleres, una mica de Sant Martí, per acabar venint aquí al Castellot i bueno, hem d'aprofitar el patrimoni que tenim. Bueno, primerament, quan surts de la Múnia et trobes uns primers quilòmetres fàcils, vull dir, de rodar, d'aproximació fins a les muntanyes, i un cop entres dintre la muntanya, a la zona de les Conilleres, aquí a Castellví, vull dir, li traiem el màxim profit que se li pot treure a la zona que tenim, fem una mica del terme de Sant Martí també, i després anem a passar per llocs emblemàtics de la zona, com és la Creu de Can Barceló, el Castellot, per acabar inclús tocant una miqueta del municipi de Sant Jaume dels Domenys i tornem ja cap a la Múnia. És una prova per tothom, per tothom. Vull dir, tenim categories, deixem córrer els menors, poden córrer e-bikes, vull dir, pot participar tothom. Ah, els premis sí que són unes categories una mica inventades a nivell popular, però bueno, els col·laboradors també ens ajuden perquè puguem fer una mica sorteig, fem un esmorzar, els avituallaments. Al cap i a la fi, el que va la inscripció, estan molt ben invertits, vull dir, pensant sempre en el corredor i que la gent que vingui s'ho passi bé.
L'any passat 190 participants, que és una xifra, déu-n'hi-do, molt considerable. Aquest any la idea és superar-se, no?
Bueno, la intenció sempre és anar creixent. Vull dir, de fet, l'obsequi que donem a tots els participants, els mitjons n'hem fet vora 250, vull dir, perquè el més segur que no farem els 250, però si ens aproximem als 200 ja estem contents. Vull dir, la idea és aquesta. Vull dir, cada any creixer una miqueta i sense atabalar-nos. Però és un circuit que la gent el disfrutarà moltíssim, també el patirà, però és un patiment que no es trobarà pujades excessivament llargues. Sí que hi ha molt de senders, sobretot la primera meitat del circuit és pràcticament, no sé, empalmes un sender amb un altre, i al final hi ha alguna sorpresa, amb algun tram inèdit, cosa que cada dia costa més poder fer, i, bueno, bàsicament això, que la gent disfrutarà del que tenim aquí al municipi.
Doncs esperem que aquesta setena Locamúnia vagi molt bé. Arrencarà demà a partir de les 9 del matí a la pista esportiva de la Múnia i a partir d'aquí aquest recorregut de 35 quilòmetres pels voltants de la zona de Castellví. Ara, abans de tancar el programa, repassem els principals partits pels equips de bàsquet de casa nostra. Comencem pel grup 2 de la Primera Catalana, on els Monjos rebran la visita del Torreforta diumenge a 6:15 de la tarda. A la segona masculina, grup 6, el Gelida visita el bàsquet Sitges, equip de la zona alta, demà a 6:15 de la tarda. Al Casal li toca jornada de descans. Al grup 1 de la segona femenina, el Xamba, després de dues setmanes d'inactivitat, torna a jugar, ho farà a la pista del Manyanet Reus, demà a 6:15 de la tarda. El Xamba buscarà la desena victòria de la temporada, després de perdre en l'últim partit que disputava a la pista del Vendrell. A la tercera masculina, al grup 4, els Monjos B jugant davant el bàsquet Roquetes a casa del diumenge a 8:15 del vespre. Al campionat territorial sènior A masculí, al grup 1, el Casal B juga a la pista del Bellvitge Negre diumenge a 11:00 del matí, i al campionat territorial sènior B masculí, en el seu grup 1, el Gelida B juga a la pista del Montpedrós demà a 6:00 de la tarda, i demà a 7:00 el bàsquet Sant Sadurní visitarà l'equip del Corbera. Amb això nosaltres tanquem el programa d'avui. Esperem que sigui un cap de setmana positiu, que dilluns, a partir de dilluns, puguem explicar moltes bones notícies i, sobretot, victòries dels principals equips de casa nostra. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.